Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Augmenta el dèficit fiscal de l'Estat amb Catalunya, ara frega els 22.000 milions d'euros, segons el Departament d'Economia. Això equival al 9,6% del producte interior brut. La consellera Mas Guija exigeix una relació bilateral amb el govern espanyol per reformar el model de finançament que considera caduc. El president de la Generalitat demana en un article a diversos mitjans europeus que es pensi en els drets dels catalanoparlants i no en la investidura espanyola a l'hora de volar de votar l'oficialitat del català a Brussel·les. Pere Aragonès fa aquesta petició en paral·lel als contactes que els governs català i espanyol estan fent per convèncer alguns països reticents a l'aprovació de la mesura. Xavier Trias acusa el PSOE d'haver estat al darrere de l'intent de cop d'estat del 23F. L'exalcalde i líder de Junts a Barcelona ha argumentat a la cadena SER que els socialistes ho van utilitzar per frenar el desenvolupament autonòmic. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ja li ha retret les declaracions i els comuns l'han instat a rectificar. Alerta per contaminació atmosfèrica en 40 municipis de la conurbació de Barcelona, el Baix Llobregat i el Vallès per la pols africana que afecta el nord-est de la península Ibèrica. Es demana prioritzar el transport públic i reduir les activitats i les obres que puguin generar pols. Les pluges dels últims dies no han omplert els embassaments, que continuen baixant de nivell. Estan a un 23% de capacitat de mitjana i a Siurana i Riudecanyes se situen al 5% només. Si no plou on toca en les pròximes setmanes, al novembre es podria decretar l'emergència a l'àrea de Barcelona. L'ONU es declara preocupada pel risc de malalties a la ciutat de Derna, a Líbia, una setmana després del pas del cicló Daniel. La missió desplaçada al país tem que l'aigua contaminada i la falta d'higiene puguin provocar una segona crisi devastadora. L'últim balanç és de més d'11.000 morts i 10.000 desapareguts. Aturada pràcticament l'arribada de migrants a Lampedusa després del desembarcament de 10.000 persones la setmana passada. El govern italià debat avui la qüestió. França promet ajuda a Giorgia Meloni per tancar les fronteres. L'Audiència de Barcelona comença a jutjar avui 6 Mossos d'Esquadra acusats d'agredir, insultar i amenaçar un jove negre el 2019 a Sant Feliu de Sasserra, al Bages. Es tracta del conegut com a cas Bubi, el nom de la víctima, que va poder enregistrar l'àudio dels fets. La UNESCO declara els monuments prehistòrics de Menorca de la Iònica Patrimoni Mundial. El comitè de selecció ha destacat el seu valor excepcional com a testimoni únic d'una civilització passada que continua present en el paisatge de l'illa 4.000 anys després. Els esports.
El Barça ja pensa en el partit de Champions de demà contra l'Anvers. Araujo podria entrar a la convocatòria i ha fet s'entrenat avui. El Madrid es manté líder de primera amb 2 punts més que el Barça, que és segon després de derrotar 2-1 la Reial Societat. Avui a les 9, Granada-Girona. Si els de Mitchell guanyen, empataran amb el Barça a la classificació. I la Federació Espanyola de Futbol confia que durant la jornada d'avui les futbolistes de la selecció espanyola recapacitin i acceptin jugar amb l'equip. Els ha ofert una treva d'un mes, el temps que li cal per aplicar tots els canvis a l'estructura que demanen.
I el temps sol o ressol aquesta tarda amb algunes nuvolades al Pirineu. Baixa la temperatura, tret de l'Empordà, on encara pujarà fins i tot una mica més. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comença el judici a 6 Mossos d'Esquadra acusats de protagonitzar una agressió racista al Bages l'any 2019.
Por favor, dejarme en paz, que soy humano.
Es un mono.
Mira la niña, hijo de la gran puta.
Al suelo.
Mira, racista... No, lo siguiente.
Doncs aquesta és la última, la veu d'un dels agents. L'altra, el por favor, soy una persona o soy un ser humano, és la veu del Bubi, la víctima, que de fet va poder enregistrar el moment com escoltàveu dels insults i les amenaces quan el van detenir a Sant Feliu Sasserra fa 4 anys. El judici es fa a l'Audiència de Barcelona i aquesta serà la que escoltàvem, probablement la principal prova de càrrec contra els acusats. El noi negre el van detenir durant un desallotjament d'un immoble. Els agents acusats continuen en actiu. Anirem a l'Audiència de Barcelona per saber si hi ha cap novetat de destacada, si ha començat o no el judici, si han arribat a algun acord, què ha passat durant aquest matí. També serem a Girona per explicar-vos que els propietaris dels boscos denuncien que hi ha persones que circulen en motos i bicicletes per camins que no existeixen, que ells obren amb pales i que, per tant, destrossen els terrenys per on passen. Fins i tot s'arriben a tallar arbres i després es converteixen aquestes rutes amb les aplicacions de mòbil i cada cop hi ha més gent. Escoltarem l'opinió de les associacions de veïns de Girona avui que l'Ajuntament aprova el topall del 4% de pisos turístics a tota la ciutat. Diuen que la prohibició de fer-ne de nous al barri vell podrà estendre els problemes a altres indrets del municipi. Passarem també per Garcia, que és un poble de la Ribera d'Ebre de poc més de 500 habitants. Resulta que els alumnes de l'escola faran aquest curs a l'Ajuntament. No poden fer classe a l'escola perquè cada cop hi ha més esquerdes i, per tant, no hi ha prou seguretat per estar-hi tranquils. I assistirem al càsting que els responsables d'Horrorland estan fent avui a Illa Fantasia, al Maresme. Busquen 220 persones que facin d'espantadors, és a dir, personal per fer patir els altres en les atraccions d'aquest parc temàtic de la por que sempre es fa al voltant de Tots Sants i que, per cert, acostuma a ser un èxit. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem amb novetats, perquè efectivament hi ha acord entre les parts implicades en aquest judici que havia de començar avui contra 6 Mossos d'Esquadra acusats de racisme policial. S'enfrontaven a penes d'entre 4 i 6 anys de presó. Es tracta del conegut com a cas Bubi, que va passar el 2019 a Sant Feliu Sasserra, al Bages. La mateixa víctima que va denunciar els Mossos per tortures, amenaces i agressions va gravar un àudio dels fets. A l'Audiència de Barcelona ho està seguint la Maria Núria Rebella. Bon dia, Maria Núria.
Hola, bon dia.
Escolta'm, aquest acord que ens dius, en què consisteix?
És un acord d'última hora que va passar amb aquesta sentència d'informitat.
Maria Núria, no tenim molt mala cobertura en aquests moments, no escoltem i se te'n va la veu. O sigui, hi ha possibilitat de que et puguis traslladar a algun altre indret amb millor cobertura per poder fer aquesta última hora? Si no és possible, ho estem intentant?
Sí,
ara
hola,
sí. Maria Núria, a veure si se't sent millor ara. Et demanava si...
No
se't sent millor, eh? No se sent millor, hauries de buscar un altre lloc. Entenem que a l'Audiència de Barcelona hi ha racons en què no s'arriba bé la cobertura i que, per tant, hauríem de buscar un lloc on poguéssim explicar en què consisteix aquest acord d'última hora i que, per tant, el judici que havia de començar a l'Audiència de Barcelona contra aquests 6 Mossos acusats de racisme policial, doncs haurà quedat en un acord que no podem saber en què consisteix perquè la tecnologia ara mateix ens falla. Intentem recuperar la comunicació, que la Maria Núria es posi en un lloc on l'escoltem bé i baixem aquesta última hora, així que tinguem millor cobertura i ens n'anem a ocupar-nos d'altres qüestions de l'actualitat. I aquesta altra qüestió de l'actualitat és aquest crit d'alarma dels propietaris forestals de Girona perquè motos i bicicletes els destrossen els terrenys. S'hi troben caminets fets amb pales o fins i tot arbres tallats per poder-hi circular. A més, amb les aplicacions de telèfons mòbils que guarden les rutes marcades i després que es poden compartir, doncs cada vegada passa que hi ha més gent. Ens n'anem a Girona. La Laia Clareta, has parlat, Laia, amb diversos propietaris. Què t'expliquen?
Bon dia, doncs Miquel Puigdevall és pagès. El Pla de l'Estany té diverses hectàrees de bosc i de camp on li han fet camins.
Han fet diferents rutes, una cap a Sant Miquel de Campmajor, l'altra cap a Banyoles, amb motosserres, amb desbrossadores. No han demanat cap mena de permís i ningú és l'autor d'aquests camins.
A més, va tenir una molt mala experiència.
Es va fer mal amb un tancat elèctric, un ciclista, i vinga a demanar danys i perjudicis, a veure si hi ha algun seguro de responsabilitat civil i mirar de treure'n el màxim possible.
També hem parlat amb Nil Port, que és masover d'una masia amb bestiar a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa. Li obren la tanca de les vaques per això.
Algú doncs, ha passat per allà amb el telèfon, ha marcat, i després a sobre et passen i els hi dius alguna cosa i et diuen no, és que el telèfon ens diu que hem de passar per aquí i s'ha acabat. Són a dintre casa, i a sobre et diuen que tenen tot el dret de passar i que aquí som nosaltres per dir-los que no.
Déu-n'hi-do, Laia, i els agents rurals t'ho corroboren? Si troben motos i cada vegada hi ha més bicicletes?
Sí, exacte. El cap dels agents rurals de Girona, Ignasi de Dalmases, alerta que les motos aprofiten els camins per on van les bicicletes.
Hem trobat motocicletes que no estan matriculades i que no han pogut acreditar ni la seva propietat i que, per tant, s'han intervingut i no s'han retornat perquè la persona no ha pogut acreditar que en fos la propietària. També tenim quads.
I amb alguns casos flagrants.
Unes motos, a més de gran cilindrada, en una zona absolutament intransitable, en el Ripollès.
I és que, a més, hi ha molt turisme que ve circulant moto per la zona i s'han trobat fins i tot visites organitzades.
Hem trobat aquests grups en zones del Baix Empordà o de l'Empordà i s'han identificat. Si hi ha un grup que s'allotja en un hotel determinat o hi ha un guia que sabem que treballa, doncs hem mirat d'anar en aquesta empresa, advertir una vegada més, no? Un cop has avisat, evidentment, si es troba l'incompliment, no hi ha més remei que fer la denúncia.
De gener a setembre, els agents rurals han imposat 72 denúncies a vehicles motoritzats. L'any 2022 se'n van presentar en total més de 100. Acció Climàtica el que ens explica és que estan desenvolupant un pla específic per combatre això. Ho estan fent, per exemple, amb un acord amb Google i alguna altra aplicació per poder modificar algunes rutes de medi natural. També han posat informadors en alguna zona, entre d'altres.
Va, que hem pogut resoldre els problemes, o si més no, intentar que la Maria Núria sortís al carrer, que no estés dintre de l'Audiència de Barcelona, de manera que ara sí, suposo que tenim més bona cobertura. Maria Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí, Maria Núria. Era una última hora, ens deies, amb aquest acord entre les parts implicades en aquest judici, que havia de començar avui contra aquests 6 Mossos d'Esquadra acusats de racisme policial. Per tant, en què consisteix l'acord?
Doncs aquest acord, com deies, és d'última hora i a més de ser una sentència de conformitat que evita la celebració del judici des d'avui fins dimecres, evita que els 6 Mossos entrin a la presó. I és que la petició de penes que hi havia fins ara, que era d'entre 4 i 6 anys, s'ha rebaixat a un any de presó i a 6 mesos d'inhabilitació. La jutgessa ha llegit la sentència dins de la sala perquè ja es tracta d'una sentència ferma.
Com a autors de l'interdicte, presentat greu contra la integritat moral dels articles 175, 176 i 177 del Codi Penal i un delicte lleu de lesions, concorda amb tots els acusats, excepte Ramon Domingo, la circumstància agravant de l'article 224 del Codi Penal per haver comès el fet per motius racistes i concorda també amb tots els acusats d'atenuar molt qualificada de reparació del dany de l'article 225.
Com sentíem, se'ls condemna per aquest agreujant de motius racistes. A més, hauran d'indemnitzar la víctima amb 80.000 euros. De fet, ja han consignat al jutjat 30.000 d'aquests euros. Se'ls suspèn l'entrada a la presó sempre i quan no delinqueixin durant 3 anys i, a més, facin un curs, una formació sobre igualtat de tracte i no discriminació.
Recordem que són Mossos d'Esquadra i crec que durant aquest temps continuaven en actiu, Maria Núria?
Sí, continuaven en actiu. Quan van passar els fets eren dels ARRO, que donen suport als antiavalots, però els van canviar de destinació, però no els van suspendre. Recordem els fets que la víctima va gravar-ho tot sense que s'adonessin els agents i això, aquest àudio que heu posat vosaltres a la portada, havia de constituir la prova de càrrega contra aquests acusats. Els fets van passar a Sant Feliu Sasserra, al Bages, en el context d'un desnonament en el qual van detenir en aquest jove.
Doncs aquest és el final d'una història que havíem de continuar parlant els pròxims 3 dies, però que amb aquest acord d'última hora doncs queda amb aquest any de presó i 6 mesos d'inhabilitació, que per tant no entraran aquests Mossos a la presó. Gràcies, Maria Núria, per l'esforç de sortir fora i explicar-ho, perquè no t'enteníem abans. Gràcies, bon dia.
D'acord, adéu-siau, bon dia.
L'Ajuntament de Barcelona obre la porta a restringir el trànsit privat de baixada per la Via Laietana si persisteix el col·lapse provocat per les obres que han de durar gairebé 2 anys. I és que els que ho heu intentat, doncs m'entendreu, circular per l'únic carril que hi ha al tram de baix de la Via Laietana s'ha convertit en un calvari, Jordi Corbalan.
Sí, un col·lapse a totes hores que ha provocat queixes de veïns i comerciants de la zona, a banda dels conductors que el pateixen directament. Els responsables de mobilitat de l'Ajuntament admeten que per baixar ara per la via Laietana es triga el doble de temps que abans de les obres. Per mirar de fer més fluid el trànsit, s'han ajustat els semàfors i s'ha ampliat a dos carrils el tram final, que desemboca el Passeig Colom. Si no hi millora la fluidesa, el gerent municipal de Mobilitat i Infraestructura, Xavier Paton, obre la porta a restringir el trànsit privat mentre durin les obres.
Aquest és un escenari que, quan es van plantejar les obres, es va decidir que seria a l'últim que ens plantejaríem, però donat el cas, si no aconseguim els temps mitjos que creiem oportuns, doncs ens ho podríem arribar a plantejar.
La transformació del tram final de la via Laietana entre la Catedral i Correus durarà 21 mesos fins l'estiu del 2025, perquè s'aprofitaran els treballs per remodelar els col·lectors i les galeries de serveis. Ricard Font és el director general de l'empresa municipal d'obres BIMSA.
Com és que això triguem 21 mesos amb això? Doncs perquè la principal obra no està en superfície, sinó està en el subsol.
L'Ajuntament ha decidit eliminar les tanques de formigó de l'obra i posar-les de plàstic per poder-les moure amb més facilitat en cas d'emergència. El SEM i la Guàrdia Urbana han elaborat un protocol per facilitar la mobilitat de les ambulàncies que hagin de circular per la zona d'obres.
Gràcies, Jordi. M'ha arribat un quart i un minut de dues. Moment per saber com tenim ara mateix la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora la circulació amb poques complicacions. Sí que hi ha una petita retenció a l'autovia C-17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord, que afecta també la sortida de Parets de la mateixa autopista AP-7. Més endavant també hi ha una petita cua a l'altura de Malla en sentit nord en direcció Vic-Ripoll a causa d'obres. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, alguns trams d'intensitat als principals accessos i també un tram de lentitud a la ronda litoral des de Vila Olímpica fins a la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Pel que fa a incidències, ara mateix no en consten i també hem de destacar que hi ha unes obres de l'autovia A2 a l'altura de Cervera en direcció Barcelona, per les quals han de circular vehicles de transport especial, aquests camions que són especialment llargs i per tant i també força amples, i per tant cal circular amb precaució per aquest tram mentre hi estiguin circulant, segons informen des de trànsit. Pel que fa al transport públic, ara mateix sense noves incidències segons les dades de les diferents operacions. Més informació d'aquí a mitja hora.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Per cert, hi ha una alerta per contaminació atmosfèrica en 40 municipis de la conurbació de Barcelona, Baix Llobregat i Vallès, per la pols africana que afecta el nord-est de la península Ibèrica. El que demanen és prioritzar el transport públic i reduir les activitats i les obres que puguin generar més pols encara. Quina és la previsió, per tant, que en tenim per les pròximes hores, Francesc Mauri?
La previsió per aquest migdia i tarda ens indica sol a gran part de Catalunya, amb alguns núvols prims, entelant-lo en alguns moments, i també núvolades a l'àrea pirinenca. No és impossible alguna gotellada al Pirineu. Poca cosa si és que arriba a caure. La temperatura més baixa que el cap de setmana, tot i que càlida en les hores centrals del dia. De cara a demà, poc moviment i a l'espera d'una possible pertorbació mediterrània dimecres, però que els mapes encara no es posen d'acord en la seva evolució. Haurem d'esperar demà al matí per acabar-ho de concretar.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Doncs realment interessaria que aquesta tempesta o aquesta pertorbació que ha d'arribar arribés i fes caure aigua a les capçaleres dels rius, perquè les reserves d'aigua dels embassaments de les conques internes estan al nivell més baix de l'actual període de sequera i només 3 punts per sobre del punt més baix al qual van arribar l'any 2008. En canvi, els embassaments que depenen de l'Ebre, la situació és millor i la Confederació Hidrogràfica no descarta aixecar l'emergència a la conca del Segre justament a finals de mes, Montse Poblet.
Sí, els pantans de les conques internes estan a un 23% de la seva capacitat, un punt menys que fa 15 dies. Hi ha nivells molt baixos a Siurana i a Riudecanyes, que estan al 5%, Sau, que està al 19%, o de Rius Boadella, que està al 17%. A les dues últimes setmanes només han pujat les reserves del pantà de Foix, que ara està al 52% de la seva capacitat. baixat 3 punts més que fa 15 dies. Amb aquest panorama, si no plou on toca, és a dir, com deies, a les capçaleres dels rius, al novembre es podria decretar la situació d'emergència a l'àrea de Barcelona, un nivell de restriccions previst per quan els pantans se situïn per sota del 16%. Ara hi ha 22 municipis de l'Alt Empordà i 2 del Baix Camp en aquest nivell de restriccions i 473 municipis en situació d'excepcionalitat. Pel que fa als pantans, que depenen de l'Ebre, la Che preveu que a finals de mes es podrien reduir les restriccions a la Conca del Segre, però no descarta augmentar les de la Noguera Ribagorçana, passant d'alerta a emergència.
Per tant, que ningú abaixi la guàrdia, perquè malgrat les pluges d'aquests últims dies, la gent deu pensar que com que plou estarem millor. No, perquè ha plogut però al costat
però
del mar.
On no toca.
On no toca, exacte. I on te toca encara no plou. I la gent que va a la muntanya, que tampoc es pensin que allà no els afecta. Mireu què han fet a la Vall d'Aran, que s'ha posat en marxa una campanya per conscienciar els visitants que, tot i ser al Pirineu, allà l'aigua també hi és escassa. Sofia Cabanes, ara per què s'impulsa això a finals d'estiu, la campanya?
Bon dia, Marta. Doncs perquè, tot i que la temporada turística ja ha acabat, esta època, entre finals d'estiu i principis de tardor, ha estat darrerament més seca que temps enrere. Per tant, el que es pretén amb esta campanya és trencar amb l'imaginari que l'aigua és un bé abundant a l'Aran. Una campanya que s'ha impulsat a través del Pla de Sostenibilitat Turística, precisament per incidir en la gent que ve de fora. Amador Marquès és conseller de Turisme.
Un dels temes responsables també en nostre parçant, encara que ens consideres com un país d'aigua, més justament en aquesta sesón de tardor que ara encetaram, sol estar també a sesón seca, les darreres temsades a taula que ha demostrat, i això també ens interpel·la a que ciutadans prenguin consciència de que l'aigua també així pot estar un ben escàs i que cal controlar el seu consum.
En este sentit, s'ha difós entre el sector hoteler i establiments fullets informatius i s'ampliarà la campanya a les xarxes socials, segons Marquès.
La difonerem a través de diversos suports, especialment des de les socials, que també veu Guelletón.
Amb tot plegat, el govern aranès confia que visitants i residents facin un consum més responsable de l'aigua.
Les associacions de veïns de Girona alerten que la prohibició de més habitatges turístics al barri vell pot derivar el problema cap a altres sectors de la ciutat i reconeixen que caldrà estar-ne pendents. Després de 2 anys de moratòria, l'Ajuntament aprovarà aquesta tarda un canvi en la normativa per establir un topall del 4% al conjunt de la ciutat. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, aquest topall, quants pisos turístics nous permetria?
Doncs uns 2.000. Ara n'hi ha oficialment 763, encara que no tots estan operatius. El nou topall restringeix del 15% al 4% el nombre d'habitatges turístics a Girona. Per tant, hi haurà marge per a noves llicències. Però això sí, fora del barri vell, que és on fins ara doncs es concentra l'activitat. El president de la coordinadora de les associacions veïnals de Girona, Roger Casero, ha dit avui al Catalunya al Dia que caldrà estar molt a l'aguait per no traslladar el problema a d'altres barris pròxims al centre.
Ens preocupa que sí que és una realitat que ara potser no es present en barris, que potser ens temem que no pugui haver-hi un efecte rebot que faci que en sectors on ara doncs, aquesta realitat no hi és, doncs sí que hi pugui ser en un futur. I en tot cas és quelcom que s'haurà d'observar, s'haurà de regular, s'haurà de vigilar.
De fet, des de l'Ajuntament ja reconeixen un cert repunt de petició de llicències en d'altres barris fora de la Girona Monumental. Això, sempre que estigui regulat amb els nous límits, no té per què ser dolent, segons ha dit també la tinenta d'alcalde del consistori, Cristina Andreu.
Una mica el que ens permetia era aquest quad era donar marge de creixement que ens permetés una mica, potser en altres barris, no?, on això pot generar algun tipus d'activitat econòmica.
En canvi, des de la plataforma veïnal del barri vell, que són els que van engegar les protestes contra l'increment de pisos turístics, consideren que no s'haurien de donar més llicències a la ciutat i que la regulació està bé, però que calen mesures per garantir el dret a l'habitatge.
I, és clar, això, Fèlix, contrasta amb altres col·lectius que ho veuen ben diferent.
Sí, l'Associació Turística d'Apartaments n'és un exemple. La nova regulació inclourà en el còmput general pisos, habitatges compartits, els que lloguen habitacions, i també els blocs sencers d'apartaments. La presidenta de l'associació, Esther Torrent, assegura que els habitatges turístics que hi ha avui a la ciutat de Girona representen només un 1,56% de tots i que el problema de la falta d'habitatge de lloguer a un preu raonable és estructural i té més a veure amb la inflació que no pas amb l'activitat del sector privat.
És una mesura populista. Tampoc cal anar a limitar i a prohibir i a regular més, perquè llavors el que s'està fomentant és que es faci l'activitat de manera il·legal, i això tampoc ho volem.
Ja avancen que estudiaran l'aprovació que faci avui a la tarda a l'Ajuntament de Girona per si plantegen accions judicials en contra.
Tret de sortida, les obres de remodelació del Palau de Vidre de Lleida, un dels edificis més emblemàtics i alhora controvertits de la ciutat. L'antic Palau de Congressos, situat al Parc dels Camps Elisis, renovarà la imatge i es convertirà en un espai multiusos d'alta eficiència energètica. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
És la culminació d'un procés que s'ha allargat uns quants anys, eh?
Sí, de fet, fa 6 anys que van començar els tallers participatius per decidir què es feia amb un gran edifici de mitjans dels anys 60 que s'havia degradat molt i havia quedat obsolet. Es va descartar enderrocar-lo i l'anterior equip de govern va aconseguir 3 milions de fons europeus per pagar la meitat de la reforma. Avui han començat oficialment els treballs amb la previsió que s'allarguin un any. El nou Palau de Vidre tindrà usos firals i esportius a la planta baixa i també una sala de conferències, un hotel d'entitats i una zona de coworking. Félix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
Per donar a la ciutat un espai multiusos, un espai perquè la gent faci coses, perquè passin coses, i això és bo.
Tot plegat té una derivada, recordem-ho, que afecta a Estela la comunitat musulmana més nombrosa de Lleida.
Sí, que feia servir l'edifici com a mesquita des de fa 11 anys. Ara han hagut de marxar i no tenen alternativa. L'alcalde ha avançat que aquesta tarda hi ha una reunió a l'Ajuntament per estudiar si els poden llogar provisionalment algun altre espai municipal per fer-hi els resos.
Si trobem l'espai en el que es pugui implantar l'activitat religiosa, doncs nosaltres de bon gust els cedirem pagant les taxes i les condicions econòmiques corresponents per la concessió d'un espai públic, si és el cas.
Fins ara, les propostes de l'Associació Islàmica per habilitar o construir una gran mesquita a la ciutat no han rebut l'aval de l'Ajuntament perquè asseguren que no compleixen els requisits urbanístics i de centres de culte. Ara estan pendents del resultat de la reunió d'aquesta tarda, sobretot per assegurar que tenen un lloc per aquest divendres quan hi ha més afluència de fidels.
Presó per al jove de 28 anys, veí d'Almenar, acusat d'apunyalar un home a les penyes de les festes d'aquest municipi del Segrià. La causa està oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa per a Joan Álvarez.
Els fets haurien passat arran d'una baralla entre dos grups. 4 persones més van resultar ferides lleus. L'alcaldessa d'Almenar, Teresa Malla, lamenta que aquest tipus de fets s'estan estenent en diferents poblacions.
Ja no són uns fets aïllats en un poble o un altre, sinó que es van succeint. I això ja és greu.
Ahir a la matinada també es va detenir a Balaguer un altre home per causar lesions amb arma blanca a una persona amb qui s'havia barallat. Aquest estiu també s'han produït altres aldarulls amb ferits a les festes majors de Puigverd de Lleida i d'Agramunt.
Polèmica a Manresa pel que va sonar dissabte durant una festa de la comunitat ghanesa per mostrar els seus costums i tradicions. Això és l'himne espanyol, amb lletra del falangista José María Pemán, glorificant la pàtria i el resurgir del pueblo espanyol. Doncs bé, el cap de l'oposició Manresa, Ramon Bacardit, de Junts, es reunirà amb els organitzadors de l'acte, allò en les pròximes 48 hores, diu, per aclarir els fets, però ja ha avançat que no descarta portar el cas a la Fiscalia. L'alcalde Marc Eloi d'Esquerra, que va assistir a l'acte, considera lamentable que Junts amenaci amb accions legals sense haver escoltat abans la seva versió. L'associació ghanesa de Manresa ja ha demanat disculpes i diu que tot plegat va ser un error sense mala intenció. Segons el seu president, tot va ser fruit d'una equivocació del disc jockey de l'acte que venia d'Alemanya i que no coneix la realitat catalana. L'himne espanyol amb lletra de José María Berán data del 1928 i des dels anys 90, que ja no és oficial. I Xavier Trias no descarta entrar al govern municipal de Barcelona amb Jaume Collboni com a alcalde. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el cap de files de Junts s'ha mostrat disposat a parlar amb Collboni sobre un possible acord per donar estabilitat a l'Ajuntament de Barcelona. En tot cas, Trias deixa clar que la base de la negociació seria l'entesa que van signar Junts i Esquerra per governar la ciutat i ho ha desvinculat de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez.
La negociació amb el PSOE a Madrid no va d'això. No va d'això. No? Que una bona entesa amb l'estat central podria generar un ambient millor, sí. Però d'això, a creure's que això és un joc de cadires, sincerament no crec de cap de les maneres.
Doncs justament avui el nostre clic del dia és per una imatge que feia 17 anys que no es veia. La d'un alcalde de Barcelona al costat del rei d'Espanya. Jaume Collboni s'ha reunit en audiència oficial amb el rei Felip VI, al Palauet Albéniz, a la muntanya de Montjuïc. Hi ha fotos a les xarxes que ho veureu. És un espai aquest cedit, de fet, per l'Ajuntament a la Casa del Rei. L'última vegada que es va fer una trobada similar va ser el 2006 amb el també alcalde socialista Jordi Hereu. I per què el rei i la reina Letícia són a Barcelona? Doncs han vingut per presidir l'acte de lliurament de la primera edició dels Premis La Vanguardia, que aquesta nit se celebra al Museu Nacional d'Art de Catalunya. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Feu orelles ara el que la història que us expliquem a continuació. Han descobert en un mercat de carrer, justament, a Londres, 200 fotografies inèdites de la vida quotidiana de la Legió Còndor de l'Alemanya nazi a la Guerra Civil. El catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Maria Tomàs, ha verificat que corresponen a la unitat militar que va actuar al bàndol franquista en episodis com ara la Batalla de l'Ebre o el bombardeig de Guernica. Anem a Tarragona, Ricard Buigas. Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, Ricard, aquesta història està envoltada de molts enigmes. El primer és qui va fer aquestes fotos?
Doncs mira, aquest el puc aclarir, però a mitges. Els historiadors que les estan analitzant diuen que les devia fer un fotògraf aficionat perquè tenen molts problemes d'enquadrament i algunes estan desenfocades. També tenen clar que, tenint en compte el contingut i la proximitat amb els comandaments, les va fer un oficial. Hi ha escenes de conflictes bèl·lics que ja han pogut identificar, com per exemple el bombardeig de Belchite a l'Aragó, però sobretot mostren escenes de la vida quotidiana, de visites turístiques, de moments d'esbarjo i descans d'aquesta unitat que va combatre el bàndol franquista. El catedràtic d'Història Contemporània de la Rovira i Virgili, Joan Maria Tomàs, ha estat l'encarregat de verificar aquestes imatges a petició del fotògraf John Knowles, que les va comprar, atenció, per 40 euros a una noia que venia objectes personals a la porta de casa a Londres. Tomàs ens ha explicat que hi havia membres de l'exèrcit que portaven càmeres personals.
La Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial són guerres molt fotografiades, de vegades, per als propis combatents. Si vostè afegeix això, l'exotisme, entre cometes, que podia significar per joves alemanys anar a combatre a Espanya, etc., doncs hi devia haver molta gent que portava càmeres, no? I aquest seria un d'aquests casos. És un oficial, estem segurs que és un oficial, per tant, una persona segurament de mitjans econòmics, i, bueno, es va dedicar a fer fotografies.
Bé, estem parlant de negatius d'unes 200 imatges que el fotògraf John Knowles va comprar sense saber què contenien, eh? Va veure que hi apareixien militars alemanys quan les va començar a revelar.
Escolta'm, l'altra incògnita és saber qui les tenia i per què.
Doncs a veure, la noia que les va vendre va explicar que eren del seu avi, que era un executiu de banca alemany expatriat a Anglaterra. Tomàs diu que ara per ara és un dels grans misteris d'aquesta investigació perquè no han pogut tornar a contactar amb la noia.
El gran tema és com aquest senyor, aquest avi de la noia banquer alemany, d'origen alemany, que per una altra banda radicat a Londres, cosa una mica ja sorprenent, no? Quina relació tenia amb l'autor d'aquestes fotografies?
Tomàs també ens ha explicat que han creat una xarxa de treball amb arxivers i historiadors alemanys per esbrinar més coses sobre aquestes imatges.
Escolta'm, hi ha fotografies captades aquí a Catalunya?
Bona pregunta, eh? La Legió Còndor va tenir un paper molt actiu a Catalunya, sobretot a la Batalla de l'Ebre. Van participar en la destrucció, per exemple, del poble de Corbera d'Ebre. A Sènia, el Montsià també va acollir un dels principals aeròdroms d'aquesta unitat. Tomàs està convençut que hi ha fotografies captades a Catalunya, tot i que ara per ara són difícils d'identificar.
Hi han de diversos indrets i algunes podrien ser de Catalunya, no? De zones on la Legió Còndor tenia aeròdroms, no? Com la Sènia, etc. Però tot això és una mica... Perquè com que són fotografies que hi ha fotografia d'aeròdroms, però també hi ha fotografies de gent que està a una piscina, no? Que està prenent un aperitiu, etc. Clar, això ja és més difícil d'identificar, perquè estem parlant d'establiments, no? On no hi ha molts referents.
Deixa'm destacar que no us ha donat aquests negatius. Han arribat per valissa diplomàtica des de l'ambaixada espanyola a Londres fins al Centre de Documentació de Memòria Històrica del Ministeri de Cultura. El trasllat no ha estat fàcil, eh? De fet, ha estat molt complicat perquè els negatius preservatius són altament inflamables i s'han hagut de prendre mesures excepcionals per poder-los transportar en avió. Tomàs ha informat de la troballa al Memorial Democràtic de Catalunya, del qual és membre del Consell Assessor, i el Museu per la Pau de Guernica. Ha proposat, de fet, que les tres entitats organitzin una exposició itinerant quan les imatges estiguin documentades i hagin resolt ja tots els enigmes.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
2:45 de dues, a Garcia, població de la Ribera d'Ebre, l'escola s'ha hagut de traslladar durant tot el curs, no una setmana o un mes o dos, no, tot el curs, al nou ajuntament. L'edifici cada cop té més esquerdes que el converteixen en un espai, doncs, directament insegur. Anem cap a Garcia. Jordi Barranca, quan van començar a sortir aquestes esquerdes?
Bon dia, Marta. Doncs mira, són 20 els alumnes de primària i 12 més els d'infantil i de la llar d'infants els que durant tot aquest curs faran classes als baixos del nou ajuntament. Ja fa alguns anys que a l'edifici de l'escola van sortir esquerdes, però la situació s'ha anat agreujant. Per parlar-ne, saludem a aquesta hora la directora dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, la senyora Montserrat Perelló. Senyora Perelló, en primer lloc, bon dia i moltes gràcies per ser aquí al Catalunya al dia. Exactament, anem a pams, exactament què ha passat amb l'escola d'aquí de Garcia?
Bé, doncs a l'escola de Garcia des del 2019 van aparèixer unes esquerdes. Evidentment vam estar fent el control d'aquestes esquerdes fins que aquest any, no? Aquestes esquerdes han anat creixent. Llavors vam encarregar des del departament un estudi geotècnic per a avaluar, evidentment, les causes, per una banda, les causes d'aquestes esquerdes i a veure de quina manera, no? Posàvem remei i revertíem la situació. I bé, aquest estudi, no?, fet per uns enginyers que especialitzats en això, van arribar a la conclusió de que no teníem pràcticament fonaments. Estem parlant de 8 centímetres o 10 centímetres, per tant, això és pràcticament no tenir fonaments. I, a més, estem damunt d'un terreny, no?, molt, molt, molt a prop del riu i, per tant, és un terreny de pedres, per entendre'ns, val?
Val. Directora, un cop hem conegut la problemàtica, l'origen, exactament què s'ha de fer?
Aquí el que haurem de fer és calçar, que es diu, no?, popularment, és a dir, fer fonaments a la banda de l'escola que no n'hi ha. Evidentment, tot això vam prendre la decisió al juny, vam acabar escola amb normalitat, perquè ja ho sabíem, però no hi havia perill imminent, però el que sí que no podem fer és tapar-nos els ulls amb unes esquerdes que ara ja sabem d'on venen, no?
Molt bé, doncs, senyora Perelló, moltes gràcies per ser avui aquí al Catalunya al dia.
Déu-n'hi-do, una escola sense fonaments. Escolta'm, hi han hagut de fer gaires canvis?
Doncs sí que han hagut de fer algun petit canvi, això sí, més organitzatiu, com ara que els més petitons, és a dir, els dos infants de la llar s'ajuntin amb els del cicle infantil, tal com ens comenta la Diana López, que és la directora de l'escola del Verger.
Però ens estem acostumant bastant, estan des de primer a 5 anys junts a la mateixa sala, que són 12 nens i nenes, i després a l'altra sala, que és una mica més gran, ja estem els 20 alumnes de primària, que és de primer a 6è, i estem separats, dividits en la comunitat de mitjans, que és primer, segon i tercer, i comunitat de grans, que és quart, cinquè i 6è.
En general, Marta, als alumnes els agrada aquest nou espai, però n'hi ha alguns que tenen algunes reserves.
A l'escola a vegades tenim les parets, les classes pintades de colors de diferents i ara aquí pues, tot tenim del mateix color.
T'agrada més o menys que a l'escola?
Més, perquè estrenem un nou espai i és molt xulo.
L'alternativa a aquest espai era l'edifici vell de l'Ajuntament. El problema és que no està condicionat per poder acollir les aules.
I més problemes serà pels usuaris de la línia d'autobusos Vilafranca-Barcelona, operat per Montbus, que s'han organitzat per denunciar el que qualifiquen de malson diari per anar a Barcelona a estudiar o a treballar. Avui, com els últims dies, hi ha tornat a haver llargues cues a les 6 del matí per poder pujar algun autobús. Aquest any, l'inici de curs s'ha vist agreujat per les obres que hi ha a la línia R4 del tren. Anem cap allà, doncs, amb la Montse Gené, la corresponsal. Montse Gené, arriba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Quina és la situació, Montse?
Mira, qui millor ens la pot descriure és l'Adrià Nicolàs, que en 10 anys que fa que agafa l'autobús mai s'havia trobat una situació semblant.
Això està sent inhumà. La gent arriba a 4:00 o 6:00 del matí i potser s'ha d'esperar una hora i a les 6:40 o a les 7:00 és quan poden pujar, perquè la cua dona la volta a tota l'estació.
I això és només un petit resum del que ens han dit aquest matí els usuaris.
Estem una hora esperant a dos busos, et quedes fora, la gent es queda a terra, no arribes a la feina, no et donen justificants, no et donen explicacions, no et donen res. has de sortir 2 hores abans de la teva hora d'entrada als estudis o a la feina per aconseguir arribar, és una situació exasperant.
No puc estar més cabrejada. Cues quilomètriques, has d'estar 1 hora abans a l'estació per poder agafar el teu bus i de vegades ni això. Després els busos amb goteres.
No ens asseguren poder tornar a casa o anar a la feina a l'hora.
Ara estic anant amb cotxe amb el meu vehicle particular perquè és que és totalment impossible tenir una vida amb el sistema de transport d'aquest autobús de Vilafranca a Barcelona.
Sempre sé que el de la 1:30, 2:30, aquells ja a la universitària arriben plens.
Déu-n'hi-do, avui precisament, Montse, una reunió entre l'Ajuntament i la Generalitat. Què hi diuen? I, sobretot, què hi diu l'empresa Montbus, que és la concessionària del servei?
Mira, ens acaba d'arribar ara mateix la decisió de territori de la Generalitat que diu que està monitoritzant la situació agreujada per la manca de fiabilitat de Renfe i per les obres d'Adif. Diu que s'incorpora un reforç del servei amb un segon autobús a 6:45 del matí cada dia i es consolida el reforç que fins ara era puntual a les 6:50, a les 7:40 i les 9:05. L'Ajuntament de Vilafranca es fa ressò de les queixes dels seus ciutadans, com també fa, per cert, l'Ajuntament d'Igualada davant d'una situació que s'assembla força també amb l'empresa Montbus.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
5 minuts i arribarem a 2:45. El complex de l'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt, no és només un lloc per remullar-se durant l'estiu. Quan les piscines tanquen per aquesta època, arriba el temps de la por, sinó la música ja us posa en context. L'espectacle Horrorland torna per omplir cada racó de zombis, sang i molts, molts crits. Un gran èxit cada any, ja és la 5a temporada, que fa que ampliïn els dies de funció. I avui hi hem anat al càsting per triar els monstres i els espantadors. Vaja, qui ha tingut por veritablement o no, ara ens ho diràs, la Marta Vallès. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Fan por aquests candidats?
Doncs quan arriben de carrer no, però quan es transformen sí, fem un tastet.
Mi aspiración es que el día de mañana me pregunten de qué trabajas y poder decir, soy asustador, asusto a gente que quiere ser asustada.
Jo soc actor, llavors em va arribar el càsting i dic, per què no? Cobrar per assustar a la gent. Que tothom té una part de psicòpata, una part de Jack el Destripador, Freddy Krueger, ahí amagada.
Són alguns dels candidats. Hem parlat també amb en David Moreno, que és el director d'Horrorland, i ens diu quin és el perfil que busquen dels espantadors.
Gent sense experiència prèvia en el món artístic es pot presentar aquí, on nosaltres els hi fem una formació i els hi expliquem com s'ha de fer un bon ensurt, com fer, per exemple, una onomatopeia sense fer-se mal al coll, com desenvolupar, per exemple, l'explosivitat o l'impacte a nivell corporal. Doncs tenen oportunitats laborals, potser, gent que en un altre lloc no tindrien, gent molt tatuada o potser alguna persona que li falta un braç o persones, doncs, molt baixetes o amb molt sobrepès. Pel fet de ser diferents, hi agrada, es respecta i es valora d'una forma molt positiva.
I ens assegura que aquest és un espectacle per tota mena de públic.
Sí que té un contingut, diguéssim, escatològic, a vegades doncs sanguinari, violent, però és molt mainstream, és a dir, pot servir per qualsevol tipus de persona. El terror és una cosa molt subjectiva. Hi ha l'experiència extrema, que és per majors de 18, i aquesta està més apartada, però tota la resta ho pot fer tothom. Uns recorreguts on tu vas caminant i t'introdueixes a una història amb una introducció, un nus i un desenllaç. Per exemple, doncs, entres a una presó i com t'ingressen fins que t'escapes. O entres a un restaurant de menjar ràpid portat per pallassos. El que volen és que el menú siguis tu.
I a su, només de sentir-ho. Escolta, Marta, les proves, el càsting, en què consisteix?
Mira, des de representar diferents personatges del món més terrible fins a aprendre a fer sons guturals.
A ver qué tal me hacéis los zombies. Zombie. Ahora es infectado, ¿ok? Es un zombi que va más rápido que un zombi clásico. Vamos a probar qué tal los payasos, una cosa más alocada, saltarina. Sois un asesino, vais a matar a alguien. Quiero ver qué tipo de asesino es cada uno. Quiero que me hagáis un militar. Veo una militar sexy, también es correcto. Un soldadito de plomo.
I marxarem amb un exemple, amb una petita lliçó. Ara sabreu com poder fer-ho per fer aquests crits tan terrorífics sense fer-vos mal al coll.
Farem sons guturals amb la veu sense fer-nos mal. Vaig a fer-vos un exemple. Una posició en la que nosaltres solem cridar per empuixar és quan estem al lavabo i anem restrets. Si us poseu en aquesta posició, diguéssim, com de cuclilles i sentiu com que apreteu, rotllo... Vale? Aviam, proveu.
Doncs a practicar.
Déu-n'hi-do, Marta. Quin dia t'ha tocat per cobrir aquest càsting, eh? Quin dia.
Exacte,
per
sí, sí.
Per molts anys, Marta.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Doncs a 3:15 deixem la por, ens n'anem al castell de Mur. Les excavacions en aquest castell apunten que al segle IX ja hi hauria un assentament a la zona. Els treballs s'han reprès després de gairebé 20 anys. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I aquests treballs han permès trobar restes d'un poblat vinculat a la fortalesa pallaresa, oi?
Doncs sí, les excavacions a càrrec de l'equip de Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona i dirigit per la doctora Marta Sancho han estat treballant en el sector proper al mur Ciclopi en la primera campanya d'excavacions, com deies, després de 20 anys. Aquí han trobat restes del que podria haver estat el poblat associat a aquest castell medieval. S'hi han trobat murs d'habitatges, eines de cuina o ceràmiques, tal com ens ha explicat la Bet Mallofré, la codirectora de l'excavació.
Hi hem trobat sobretot ossos d'animal, que podien ser de vaca, també bastants ovelles, cabres. I després ceràmiques, sobretot són ceràmiques de cuina, que diem. També a vegades ho veiem molt perquè tenen encara restes de sutge a les parets i, per tant, han estat al foc.
Tot plegat, Pau, ha confirmat als arqueòlegs que l'origen és anterior al segle IX, oi?
Ah, exacte, sí. El castell de Mur es va acabar al segle XI, però aquestes restes de l'hàbitat, del poblat, són anteriors, com relata la mateixa doctora Sancho.
El que estem trobant nosaltres aquí és anterior a la construcció d'aquest castell, perquè un dels grans reptes que tenim en aquesta zona és veure com s'estructura aquest territori i veure aquest territori què és el que hi passa en aquest moment entre els segles VIII-IX, no? Que és un dels objectius de les nostres recerques. Per tant, trobar aquí ja evidències de ceràmiques carolíngies que solen correspondre a la primera meitat del nou, doncs per nosaltres es va molt bé.
Més endavant també es vol estudiar el mur ciclopi que rodejaria aquest suposat poblat, el castell de Mur i l'edifici religiós, la col·legiata. Per tant, es tracta d'una macroestructura gigantesca i que intriga molt els arqueòlegs perquè ja hi era molt abans de construir-se el castell de Mur. Se sap només que és molt anterior, però en properes campanyes es preveu excavar una secció d'aquest mur per saber-ne més.
Doncs ara que passa un minut de 3:15, ens arriba una altra novetat de l'Audiència de Barcelona, en aquest cas enviant a judici 5 agents de la Policia Nacional per la intervenció de l'1 d'octubre a Barcelona, que va buidar un ull a Roger Espanyol. Així, l'Audiència ha desestimat els recursos interposats per l'Advocacia de l'Estat. Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana són acusació popular i el Centre Irídia actua com a acusació particular i popular. En un comunicat, Irídia recorda que és la primera vegada que s'enviarà a judici un escopeter, així com tota la seva cadena de comandaments, per un cas de bala de goma i per una actuació policial de l'UO. Els 5 agents són l'escopeter, 3 membres de la cadena de comandament i un 5è agent per altres lesions. Més coses, els gironins tornaran a tenir pastorets aquest Nadal després d'un any sense representacions per la renúncia de la companyia que els havia fet les últimes dècades, les últimes 4, de fet. Un grup de ciutadans s'han engrescat a fer renéixer la tradició i ja han començat els assajos d'un text totalment nou, que no oblidarà el text de sempre, però això sí, ens diuen amb una perspectiva de gènere i totalment inclusiva. Clara Jordan, els gironins ja no veureu els clàssics pastorets de Folch i Torres.
No, Marta, com dèiem, s'ha fet un text totalment nou, amb referències a la ciutat de Girona i amb elements que van i venen del passat al futur. Sense revelar gaire secrets, ho explicava així el director de l'obra, Salvador de Castro.
És un pastor que arriba del segle XXI, després n'hi ha un altre en allà, i aquest pastor es troba amb una pastora allà. Aleshores, hi ha tres personatges principals, que són aquests tres. I després, bueno, dimoni gros, segon dimoni, dos àngels... Això ja és més clàssic. Però, en tot cas, em dic renovat...
A més, la durada retalla en menys de la meitat de les gairebé 4 hores que duraven fins ara, no s'arribarà a les 2 hores, i seran uns pastorets fets amb perspectiva de gènere i inclusius. Marta Nadal és una altra de les responsables de la peça.
Intentar pues, que tothom s'hi senti identificat d'alguna manera o una altra, tant per raça com per pensament, com per situacions personals a cadascú. La nostra idea és això, és que sigui molt inclusiu, que tothom s'hi pugui sentir identificat.
Això sí, Marta, és una versió actualitzada, però continuen guanyant
home,
els bons.
Home, això sí. Escolta'm, i quanta gent hi participa?
Doncs mira, en total un centenar de persones, entre la seixantena que estaran damunt de l'escenari i tota la part tècnica i de vestuari. Alguns ja venen dels pastorets anteriors, però la majoria és gent nova i molts joves. En tot cas, de moment, aquest Nadal, se'n faran 4 representacions al Teatre Municipal els dies 25, 26, 29 i 30 de desembre i els preus de les entrades aniran dels 8 als 13 euros.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Woody Allen inaugura amb el seu clarinet el Festival de Jazz de Barcelona amb 2 concerts avui demà al Teatre Tívoli. Chucho Valdés, Joshua Redman, Sergio Méndez, Richard Bono amb el Liceu Big Band i Clara Peya són altres caps de cartell del certamen Montse Mas.
Sí, a punt de fer 88 anys, el popular cineasta novaiorquès i clarinetista aficionat torna a Barcelona per debutar al festival acompanyat de la seva banda, la New Orleans Jazz Band. A banda de Woody Allen i els noms que has esmentat, un altre plat fort del certamen serà el concert del pianista dominicà Michel Camilo, al costat de Marco Mezquida. Camilo rebrà, a més, la medalla d'or del festival. Entre les novetats d'aquest any hi destaca el conjunt de concerts que es faran a la sala Jamboree, com explica el director artístic del festival, Joan Anton Cararac.
Fem molts concerts, fem concerts de músics locals, però també fem artistes estrangers com The Funky Knuckles o com la cantant Alani. I és una... ja havíem col·laborat amb el Jamboree en altres ocasions, però aquest any finalment hem aconseguit arribar a un acord que crec que afavoreix molt a totes dues bandes i estem molt contents.
Per cert, Marta, que aprofitant que és a Barcelona, vull dir, l'Alem va omplir ahir la sala 5 del Cinema Zaribau, la de més aforament de la ciutat, 1.200 butaques, per la projecció de Golpe de Suerte, el seu 50è film, que s'estrenarà als cinemes el divendres 29 de setembre.
L'Institut d'Estudis Ilerdencs dedica una exposició al científic lleidatà Joan Oró, que entre d'altres va treballar en diversos projectes de la NASA als Estats Units. Joan Oró, a la cerca de l'origen de la vida, es podrà visitar fins al dia 5 de novembre. I què hi podrem veure, Pere Joan?
Doncs l'exposició s'estructura en 6 àmbits i busca explicar el paper d'Oró com a científic, però també la seva vessant personal. Ho destaca així Joan Anton Català, que és el comissari de l'any Oró.
En aquesta mostra volem explicar això, el Joan Oró científic, però també el Joan Oró persona. Per tant, hem volgut combinar aquestes dues vessants, cosa que no és fàcil, i a més hem volgut crear emoció.
A la mostra es poden veure alguns objectes personals d'Oró, conèixer el seu treball, la seva implicació en l'estudi de la vida a l'espai i el llegat que ha deixat a noves generacions de científics.
Això inclou, com dèiem abans, mostres lunars, llibres, cartes de polítics o cartes personals que tenen un altíssim valor històric pel país.
La mostra és una de les principals activitats que es desenvoluparà durant aquest any Oró, que commemora el centenari del naixement del científic. Català ha recordat la importància de la figura d'Oró.
Joan Oró és una de les grans figures il·lustre català universal que hem tingut, sobretot pel tema científic. Ell va dedicar la seva vida a estudiar a l'origen de la vida a la Terra.
L'exposició va obrir les portes divendres passat a l'Institut d'Estudis Ilerdencs i es podrà visitar fins al dia 5 de novembre. Després, l'objectiu és que sigui itinerant per seguir treballant en la divulgació de la figura i el llegat d'Oró.
La sala Versus Glòries de Barcelona aposta aquesta temporada, que arrenca dimecres, per espectacles amb esperit crític sobre agressions homòfobes o el cas Assange, i de qualitat amb actors i directors que consideren de luxe. Aquest matí, Valèria Obreda n'ha donat tots els detalls.
I han parlat d'una aposta que enfocaran tant des de la comèdia com des del drama. Sentim el codirector de la sala, Jofa Blesa.
Toca tots els gèneres, des de la comèdia fins al drama. Molt crític, o sigui, sí que hi ha temàtiques que volíem posar de manifest, el tema homofòbia, el tema de la discriminació, i hem aglutinat una sèrie d'espectacles que creiem que toquen totes aquestes visions, i amb repartiments i amb professionals que realment per nosaltres com a sala petita que som és un luxe, no?
Entre els directors destaquen Marc Rossich, Mireia Ros i Nelson Valente, al capdavant de Pols de Diamant. Un dels intèrprets, Darnís Valdut, és també l'impulsor de l'espectacle.
Toca aquesta agressió homòfoba i sexual al mateix temps cap a una persona. La mateixa història explica això, que és tan brutal, però també ho barreja amb una altra història d'amor que és meravellosa, que és com de comèdia romàntica increïble, que t'enamores dels personatges i és molt divertit, fa molta tristesa al mateix temps. No? Bueno, jo em vaig quedar molt impactat amb el text.
I un altre plat fort de la temporada serà Assange, al poder de la informació. Joan Frank Charansoné interpreta l'activista empresonat.
No només veurem una obra d'activisme i del pensament cívic polític de Julian Assange, veurem una obra humana. Durant aquests 7 anys van passar moltes coses, no? I sobretot veurem la relació amb la seva estimada dona, que és l'Estela Moris, i advocada.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. A la Lliga, el Barça es manté segon a la classificació després que no ha pogut fer el sorpasso al Madrid i a rebassar-li al liderat. Oriol Munné, bon dia.
Bon dia, de seguida en parlem, però abans hem de parlar del partit de demà, que és el debut a la Champions de l'equip. El Barça jugarà a casa contra l'Anvers belga la primera jornada de la fase de grups. L'equip té una assignatura pendent a la competició. S'ha entrenat aquest migdia amb Araujo, que tot i això finalment no entra a la convocatòria, i posteriorment hi ha hagut roda de premsa de Xavi. El tècnic és molt conscient que després de 2 anys de quedar fora de la competició, la fase de grups aquesta temporada, la Champions és un dels grans objectius. A les instal·lacions del Barça hi tenim el Ramon Salmurri. Ramon, bon dia.
Què tal? Bon dia. Xavi reconeix que aquesta Champions marcarà el futur esportiu del seu equip. Diu que es tracta d'allargar el bon moment mostrat dissabte en el partit contra el Betis i que, si és així, el Barça és un equip capaç de competir contra qualsevol rival. Es marca com a objectiu mínim, això sí, passar a la fase de grups, un objectiu obligatori, tot i que reconeix que aquesta Champions també té un punt de repte personal. Un Xavi Hernández que ha lloat el bon paper dels seus futbolistes, entre ells el d'Oriol Romeu, que ha comparegut just abans del tècnic. Del discurs d'Oriol Romeu, 2 sensacions. La primera, l'ambient d'optimisme que respira el vestidor després d'aquest inici de campionat de Lliga i de temporada. Diu Romeu que el Barça té especials ganes de jugar aquesta edició de la Champions. I l'altra, sobre 2 noms propis que ens deixen el duel contra el Betis. El dels 2 Joao, Joao Félix i Joao Cancelo. Els 2 futbolistes van tenir un paper destacat. Avui Oriol Romeu ha subratllat el seu nivell, ha dit que suposen un plus de qualitat per l'equip i que són 2 futbolistes que especialment poden ajudar el Barça aquesta temporada a Europa. De cara a aquest duel, com deia, Xavi no podrà comptar amb Ronald Araujo. Avui ha entrenat amb la resta del grup, ha fet ja tot l'entrenament, però no ha entrat a la llista de convocats. Podria haver-ho fet, però Xavi ha dit que valia la pena no córrer pressa. En canvi, sí que torna Fermín López, després de fer net, de complir la sanció, i ja torna a estar disponible i sent un dels convocats. De cara a aquest partit, que demà, contra l'Anvers, a les 9 de la nit a l'estadi de Montjuïc, suposarà el debut del Barça aquesta temporada a Europa.
Gràcies, Ramon. A la Lliga, com dèiem, el Barça es manté segon a la classificació, després que no ha pogut superar el Madrid i arrabassar-li el liderat. Els blancs es mantenen líders després de sumar una nova victòria, la 5a en 5 partits, i per tant d'acumular 15 punts. Ahir en van sumar 3 més a casa contra la Reial Societat amb una nova remuntada. El Barça és ara mateix segon a la classificació, amb 2 punts menys que el Madrid, però avui podria quedar empatat de nou amb el Girona si els de Michel, que juguen a Granada, sumen els 3 punts.
A segon a l'Espanyol, l'ha vist frenada la ratxa de victòries i va empatar a casa in extremis 3-3 contra l'Aldenc, un equip de la zona mitja de la classificació.
Els valencians es van avançar 0-2 i 1-3, però al final un penal transformat per Javi Puado va permetre a l'Espanyol sumar un punt que el deixa segon a 2 punts del líder, el Saragossa. Luis García, l'entrenador, posava en valor la força mental de l'equip per remuntar.
El golpe mayor es cuando nos hacen el 1-3 justo después de hacer el 1-2. Esos minutos son muy importantes para cualquier equipo, sobre todo ya sea cuando encaja o cuando hace. Son tremendamente importantes. Nos han hecho ser 1-3, el equipo ha seguido creyendo. Justo hacemos la última ventana y Jofre se lesiona, con lo cual hemos jugado prácticamente los últimos 15 minutos con 10 jugadores y hemos creído hasta el final.
De la seva banda, Puado admetia que l'equip ha de millorar en defensa.
Està clar que nosaltres intentem encaixar quants més gols possibles millor. Ara portem els 2 últims partits a casa que no han sortit les coses com volíem. Per nosaltres és molt important tenir porteria 0 perquè sabem que després del millor d'edat tenim oportunitats, podem fer gols, i és un tema, està clar, a millorar.
Avui es tanca la sisena jornada segona amb un Andorra Oviedo que jugarà a les 9. A la Copa Femenina de Futbol Sala, els 32ens de final, Rubidós, Penyes, Plugues 1. I en bàsquet, a Can Barça es confirma que Darío Brizuela no té cap lesió greu i que es podrà reincorporar als entrenaments aquesta mateixa setmana. Acabarem amb hoquei patins, perquè el Noia ha guanyat la final de la Lliga Catalana. 2-3 contra el Barça. Xavi Costa, jugador del Noia.
Un títol sempre és bonic celebrar-lo, no? I més contra un equipàs, no? Amb majúscules. Però, bueno, molt content per les noves incorporacions, per nosaltres, perquè portem molts anys estant allà a l'Hockey Lliga, tercers, quarts, jugant contra el Barça, i sempre ens quedava aquesta puntera, i al final ho hem aconseguit, no?
No t'ho pots perdre.
El mític cantant britànic Paul Weller actua aquesta nit a la sala Rasmatàs de Barcelona després dels concerts que ha fet a Bilbao, Madrid i Vigo. Rebatejat per la premsa com The Mod Father, Weller està considerat una figura imprescindible del moviment mod de tots els temps, tot i que també ha fet pop, folk i country. La sala Rasmatàs obre portes a les 7. El concert començarà a 8:45 del vespre. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau. Make the best of
it. Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.